Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Són dimecres 19 d'abril de 2023. Des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca entomem aquestes 3 hores de ràdio matinals des d'ara i fins les 12 en clau Alt i Baix Penedès. Des del control central a Ràdio Vilafranca us saludem un dia més, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Anem a explicar què trobareu avui si seguiu escoltant-nos a través de les 4 emissores. Doncs d'aquí uns instants, el nostre guia de muntanya de capçalera, l'Oriol Soler, ens porta a la muntanya i avui ens explicarà algunes rutes en càmper, tant de muntanya, anirem a Aigües Tortes, com pel Delta de l'Ebre. Així arribarem a 9:45, a la primera cita amb l'actualitat, al flash informatiu, on recollim les primeres notícies d'aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I tot seguit, a 9:45, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres. Avui el nostre convidat és el Joan Requesens, que acaba de publicar Jean-Paul Richter, Ludwig Uhland, Fons i significació de primavera de Jacint Verdaguer. I ha fet una troballa interessant que avui compartirà amb nosaltres. És la setmana de Sant Jordi i cada dia d'aquesta setmana estan sortint programes molt literaris, molt en clau Sant Jordi. Avui no serà una excepció. A les 10:06 dedicarem l'entrevista d'actualitat a explicar com serà aquest Sant Jordi 2023 a Vilafranca. Per això hem reunit les tècniques del Servei de Cultura, Sílvia Amigó i Clàudia Domènech, i la tècnica del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca, Ariadna Corbella, perquè ens expliquin com serà aquest diumenge, així com la prèvia. Ja avancem que s'uniran les dues rambles que es tallarà l'antiga Nacional 340 i que gaudirem de molt d'espai per acollir una setantena de parades que donaran vida i color a aquest Sant Jordi que cau en festiu. A 10:45 torna l'actualitat en forma de flash informatiu, 5 minuts, i continuem amb el magazín. I com seguirem, doncs, parlant de Sant Jordi amb la nostra gent gran, que avui són la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Volem saber si és una festa que els agrada, com la celebren, si regalen llibres, potser se n'autoregalen, si fan roses, com viuen aquest Sant Jordi i la moda més recent dels pastissos o el pa de Sant Jordi. Tot fent tertúlia amb la nostra gent gran, arribarem a les 11, notícies i tot seguit cita amb Vinzeum. Avui, sobretot, presentem la segona edició del NU, el cicle de música i vins nus que organitza de nou Jazz Club Vilafranca i que comença just avui. El seu president, Ricard Parera, ens acompanyarà. I amb Jordi Ribas, de Vinzeum, farem un cop d'ull a l'agenda i al Sant Jordi. A 11:45, última cita amb l'actualitat, amb el darrer flash informatiu que us porta només notícies dels nostres municipis. I acabarem amb una agenda al detall, també molt literària i de Sant Jordi. Dos propostes. La primera, la Setmana Cultural de Sant Jordi, que celebren a partir de demà a Moja. En parlarem amb l'Esther Noguer, de la Junta de l'Ateneu Mogenc. I la segona, el Biar 2023, que se celebra dissabte a Sant Llorenç d'Hortons i que ens explicarà el regidor de Cultura, Jaume Julivert. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 aquest dimecres 19 d'abril al Penedès en Xarxa. Un cop al mes tenim cita amb el nostre guia de muntanya de referència, l'Oriol Soler, que avui ens du rutes en càmper, que sabeu que és un fenomen que s'ha posat molt i molt de moda. Així que anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, un mes més el que ens acompanya avui al Penedès en Xarxa és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Bé, ben tornats de la Setmana Santa, de dies de feina per nosaltres, vacances per nosaltres, i bé, una setmana, un mes més aquí.
No sé si el clima ens afectarà o no a l'hora de fer l'activitat que ens proposes avui. Explica'ns una miqueta.
Avui, bueno, el clima ja hem estat veient que afecta. Abans, just fora de micros, ho comentàvem que al moment la Setmana Santa era passada per aigua i com hem estat parlant el mes passat, doncs no hi ha aigua, Setmana Santa, doncs no ha plogut i en part està molt bé perquè s'ha pogut gaudir de les activitats i de les vacances de molta gent sense el neguit aquest de les pluges, però bueno, anava a dir a la llarga, però no tan a la llarga, això afecta, per tant, bueno, no, en aquest sentit no molt contents. O sigui, vacances estan molt bé, però sense pluja, quan ha de ploure, malament. Per a les rutes que avui comentarem, bueno, la pluja no ens afecta, però si ens afectés pues sempre ens podem adaptar, com sempre que fem que anem a la muntanya, no? Sempre ben equipats per qualsevol cosa que pugui passar. Avui, el mes que ve, parlarem de possibles rutes de campers. Quan diem campers, no? És furgonetes, autocaravanes, caravanes, bueno, portar la casa a sobre, no? Casa sobre rodes. Si no és el cas, si no en tenim, no volem llogar-ne, no és el nostre rotllo, no? Que ens agrada el tema d'anar amb furgoneta o així, hem de pensar que totes les rutes que proposo al final són ruta amb cotxe, amb diferents parades, on es poden buscar multitud d'allotjaments, ja sigui amb càmpings, hotels, el que sigui. Per tant, aquestes rutes ens serveix per tothom, tots els públics, tothom, per fer. ¿Vale? Començarem a Lleida. Lleida, suposo que tots sabem que tenim l'únic parc nacional de Catalunya, el tenim allà, que és el d'Aigües Tortes, parc nacional d'Estany de Sant Maurici i Aigües Tortes. I començarem amb la població d'Espot. Des d'allà Espot tenim diverses rutes a peu, just des del poble, que seria pujar a l'Estany de Sant Maurici, hora i mitja, dos, depenent del ritme que portem. Es pot pujar fins allà, depenent de les parades que facis, pues, potser fins allà 3 hores inclús. Fas la volta i per la zona de l'Estany i tornada a peu un altre cop. Després podríem tirar just cap a la vall del costat, cap al refugi de Josep Maria Blanc. Molt bonic, perquè està just enmig d'un estany i és preciós. I des d'allà surten possibles rutes, no? Possibles travesses, per exemple, de fer un dia des d'Espot, dormir al refugi de Josep Maria Blanc, pujar cap a darrere dels Encantats, baixes a l'Estany de Sant Maurici i tornes a Espot. Per tant, tindríem aquí una circular de 2 dies que seria interessant. Clarament, si anem potser amb la furgo o així, doncs ens interessarà fer rutes d'un sol dia per aprofitar i dormir a la furgoneta o autocaravana o el que sigui. Però bueno, ja hi hauria aquesta opció de fer circulars. També des d'Espot surten uns taxis, que són taxis 4x4, que ens porten fins a diferents localitats localitzacions, perdó. Sí que és veritat que la principal és anar fins a l'estany Sant Maurici. Costa anada i tornada uns 10 euros, aproximadament. I això ens dona l'opció de que de bon matí podem estar ja a l'estany de Sant Maurici i des d'allà fer diferents rutes. Rutes que podem fer seria volta a l'estany i cascades del voltant. Podem pujar també als estanys de Ratera. Pugem a refugi de Mitges. Podríem dormir allà al refugi, un refugi enorme, amb, bueno, amb vistes espectaculars a tot l'estany i els encantats just davant. I fer diversos cims de Perià. I després podríem anar també a pujar als Encantats, al cim dels Encantats, que és com, si no ho tenim en el cap, és com un pedrafort que més allargat, més o menys. S'assemblen, salvant les diferències, però són uns cims molt, molt emblemàtics d'allà, molt, molt bonics. De fet, si tenim la imatge de l'estany de Sant Maurici, sempre surten les dues muntanyes, la muntanya dels Encantats just darrere. Per tant, allà tenim ja molt de suc, no?, per treure-hi. Continuem la ruta, podem anar cap a la zona de Boí Taüll, ahir ja és la típica zona per també visitar el poble, pobles preciosos. Però si continuem una miqueta, arribem fins a Caldes de Boí, que és allà la presa de Cavallers, mm-hmm. Que allà ens trobem opcions de cims de més de 3.000 metres, tipus Barris i Berris, Punta Alta, amb possibilitat de fer nit al refugi de Ventosa i Calvell, per tant, podem estar-nos també dos o tres dies per allà per la zona fent més alta muntanya. Important, doncs, tindre l'experiència, els coneixements per poder-ho fer, sobretot depenent de l'època que hi anem, si és més de cara a l'estiu o més en condicions hivernals, doncs tindre el material i l'experiència necessària. Des de Refugi Ventosa i Calvell també hi ha moltíssimes rutes a fer, rutes circulars per tota la zona d'allà de dins del parc d'Aigües Tortes. I, si no, una miqueta abans de Caldes de Boí tenim l'aparcament de la Palanca de la Molina, que des d'allà surt una ruta que anem cap a la zona d'Aigües Tortes com a tal. És a dir, d'on surt el nom del Parc Nacional, que és una plana, és el planí d'Aigües Tortes, que se li diu, que és una plana amb tots els, entre cometes, aiguamolls, no?, que està ple de rierols. És una zona, bueno, amb molt d'encant, molt, molt bonica, que és una ruta matinal, pujada i baixada, amb opció també de taxis que ens porten fins al punt. Per tant, molt interessant de fer. I per acabar, acabem donant la volta i arribarem a la zona de Viella. Allà, bàsicament, tenim molta muntanya, moltes excursions a fer. I així com amb un toc d'aventura, que ens l'estàvem oblidant una miqueta, tenim bastantes vies ferrades. Vies ferrades de K4, que si ens recordem de fa uns mesos, K4 és una dificultat intermitja ja de nivell avançat, ja comença a ser ja vies ferrades més canyeres. Doncs hi ha 4 o 5 de K4, per tant, gent amb experiència en vies ferrades podrà fer aquestes vies ferrades. De fet, allà hi ha les de les, diria, úniques, o si no, poques vies ferrades de nivell K6 i K7, no, perdó, K7 i K7 Plus, que són la Circo del Sol i una altra, que perdoneu, no me'n recordo el nom, que són ja entre via ferrada, escalada, bueno, és una cosa així rara que es van inventar, però, bueno, per als més valents i valentes és interessant poder-ho fer, val? Aquí és important, dins del Parc Nacional està prohibit pernoctar, dormir, de fet, no podrem entrar a la furgoneta on sigui. Recordem que a Catalunya sí que es pot pernoctar amb furgonetes, inclús amb tendes, sempre i quan no hi hagi una normativa concreta, com seria la Parc Nacional, que sí que està prohibidíssim. Tu pots pernoctar, que vol dir que pots dormir de 8 a 8, i no es pot muntar el típic campament base, no?, de l'hamaca, el cobert, això no ho pots fer. Pernoctar és, arribo a un lloc, em fico a dormir i el dia següent a les 8 estic en marxa. Si prefereixo més comoditat, sempre puc anar a un càmping de la zona, que allà hi ha molta varietat. Per tant, és interessant de tindre en compte. Mm-hmm. I ara agafem la furgoneta i ens anem cap a baix de tot, cap a la zona de les Terres de l'Ebre. Val? Uh-huh. on ens centrarem més doncs, a la zona del Delta i després pujarem una miqueta pels ports per fer una miqueta més de muntanya i esports així d'aventura. Per tant, dividim Delta de l'Ebre, els ports, Delta de l'Ebre. A nivell d'esports així d'aventura, tindríem el caiac, que al final és un esport d'aventura molt assequible, no? Que podem adaptar també a nivell familiar, ho podem fer des d'una part més esportiva, més canyera, a una part més tranquil·la, anem fent i gaudim de l'activitat i de les vistes. Allà hi ha la ruta típica de l'illa de Gràcia, hi ha també el descens de l'Ebre, fins a la confluència de l'aigua dolça, aigua salada, que també és molt, molt típic de fer, i l'illa de Sapinya, que seria també una illa, bueno, les dues illes, illa de Gràcia i illa de Sapinya, són les típiques rutes que les fas per la zona, per gaudir de l'espai natural, no? Hem de tenir en compte que és un espai natural protegit, per tant, sempre amb respecte, sempre cremar la muntanya, però en especial per això, el Parc Nacional, aquí els parcs naturals, molt de respecte a tot, no? A la flora, fauna, a tot l'espai natural. També tenim rutes en bicicleta, hi ha moltíssimes rutes de bicicleta. Una de les típiques seria travessar des d'Amposta fins a la platja del Trabucador, passant per tot de camps d'arròs, molt bonic, també típica ruta. Es pot fer una ruta circular per la zona de Sant Carles de la Ràpita. Bueno, al final jo crec que agafar una bicicleta per allà i passejar, al ser tot pla, és, val molt la pena i no és també un esport que allà es pot fer molt tranquil·lament, sense un gran nivell físic, simplement es pot fer una passejada o si et vols fer els 50 quilòmetres en bicicleta també te'ls pots fer, per tant, hi ha moltes opcions, hi ha moltes zones de lloguers, tant de bicis com de caiacs, està molt preparat per al final pel turista, per tant, és molt bona opció. I tema senderisme, podríem anar per la Serra de Cardó o el Mirador de Montcaro, on des del mirador aquest tindríem bones vistes de la zona del Delta. Si ja volem buscar una miqueta més de muntanya com a tal, al costat tenim els ports. Tenim molts llocs de senderisme, ja sigui, per exemple, podem fer les olles del riu Canaletes. El riu Canaletes també és un barranc que val molt la pena fer, és molt bonic. Però es pot arribar amb senderisme, la típica ruta d'uns 4 quilòmetres d'anada, 4 de tornada, amb zones per banyar-te, refrescar-te, aleshores és una molt bona opció també per fer amb família. I si volem una miqueta més de canya, podem pujar a les Roques del Benet, que és un cim que arriba fins a 1.013 metres, que està allà a Horta de Sant Joan, i on ens trobem parets verticals de fins a 300 metres d'alçada. Per tant, molt bonic. Si es puja a dalt, es pot pujar per darrere, grimpant una miqueta. Tècnicament no és molt complicat, tot i que no és caminar, sinó és grimpar una mica. És una ruta que val molt la pena i a dalt tens unes vistes espectaculars, 360, que valen molt la pena. I ja per acabar, com a mi m'agrada molt, tema barranquisme, allà als ports, aquí va el barranc de Canaletes. És un barranc d'iniciació molt senzillet, només ja podríem dir un ràpel obligat, però es podria no fer. Però sobretot és l'aigua transparent, colors verds, blaus, molta vegetació, petits sifons que són, bueno, que has de passar per sota les roques, salts petits, més grans. És un barranc molt, molt completet, molt bonic i que val molt la pena quan anem cap a aquella zona de fer. Aleshores, bueno, al final veiem, no?, que tota aquesta zona està molt, molt pensada amb l'esport de natura, esport de muntanya, i es pot fer una miqueta de tot. Pots fer des d'esports de mar, esports de bicicleta, senderisme, barranquisme. Hi ha també una zona de vies ferrades, per tant, bueno, és molt, molt completa.
Al final el ventall és molt ampli de propostes.
Sí, al final és buscar això, buscar zones que puguin haver moltes, moltes idees, moltes propostes a fer i gaudir de la muntanya de com a tu t'agradi, no? O sigui, ja sigui més tranquil, més amb família, per exemple, o més canyero, més esportiu.
Oriol, aquests minutets finals, ja que parlaves de barranquisme, tema aigua, parlàvem el mes passat d'aquesta manca d'aigua. No sé què tal estan els barrancs, que sé que ja portes un temps.
Sí. Bé, jo no acabo temporada, això és veritat. Sí que és veritat que està bastant complicat. Ara mateix estem com si estiguéssim a setembre, a nivell d'aigua. És a dir, hem passat com un estiu imaginari i l'aigua que tenim és setembre. Per tant, barrancs que a l'estiu no es poden fer, ara tampoc no es poden fer, quan s'haurien de fer. O sigui, ja, jo normalment ho separo com barrancs de primavera, barrancs de tota temporada i barrancs més d'estiu o finals d'estiu. Aquest any els barrancs de primavera està sent complicat, perquè, per exemple, ja sigui o per la falta d'aigua o per el risc d'incendis que hi ha, que quan hi ha pla Alfa 2 prohibeixen l'activitat dins de... Bueno, o poden prohibir, no és que ho prohibeixin, però poden prohibir l'activitat dins de zones naturals. Això està fent que sigui complicat. I, per exemple, aquest any, que el tema del pla Alfa s'ha avançat tant, que normalment abans era l'estiu, ara també és... Ara està sent, no? Ho està complicant una miqueta. Però, bueno, al final és anar-se adaptant. Nosaltres anem... Ara just estem preparant activitats de costering, que és com fer barranquisme, però a la costa, buscant penya-segats, on fer ràpels que causa l'aigua, salts, entrar per coves... Aquesta és una alternativa que jo crec que, bueno, si no podem fer barrancs, almenys podrem fer més o menys el mateix a la costa. Al final he de reinventar-te una miqueta i anar fent. Tant de bo acabi plovent i la cosa millori, a veure què.
Esperem la pluja, tot i que també és veritat que les expectatives de cara i les prediccions de cara als propers mesos no acaben de ser gaire...
No acaben de ser gaire bones. Deien que a abril vindria la gran pluja, la pluja que no havia plogut, que no havia caigut en tot aquest temps. No ho veig jo, no ho veig per aquí. Miro per la finestra i no ho veig, però bueno, a veure què. És esperar.
Esperarem aquesta pluja, no només nosaltres, no només els que us agraden els barrancs, pagesos,
sí,
estem en territori de vinya,
tothom, clar, si no hi ha aigua...
i tots miren al cel,
sí.
I sobretot també de cara a aquests incendis forestals que al final
ho miro per la meva activitat, no? Però al final és això, perjudica a tothom estem preocupats per aquest tema i a veure què, no sé.
Tots miren al cel.
Sí, sempre, tot el dia.
Oriol, com sempre, un plaer tenir-te un mes més amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé, que el plogui, i ens retrobem el mes vinent.
Moltes gràcies a vosaltres. Arranca, dímelo,
papi, que sé tu, yo mando. Són Becky G i Omega cantant aquest Arranca, amb el qual ens plantarem a 9:45 a les notícies del Penedès. Yo no te pa' ti, me puse rica y a ti no te gusta. Te como el cangri, lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero este no. ¿A ti qué te pasa?
Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro.
Son 9:45 del matí.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del matí en aquest Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament imposa una multa de 21.000 euros per una infracció greu del planejament urbanístic. Aquest dimarts s'ha celebrat sessió ordinària de ple, corresponent al mes de maig. A l'ordre del dia previst s'ha afegit d'urgència imposar una sanció per infracció contra el planejament urbanístic d'un habitatge del passatge Hort del Nin, al sector Malió Residencial. Ha estat a la part final del ple. El regidor d'Urbanisme, Francisco Romero, explicava que les obres de l'habitatge unifamiliar es van fer el 2008 i l'any 2020 es va detectar la irregularitat perquè una persona va demanar a l'Ajuntament que l'empadronessin en un pis que legalment no existia. Així es va descobrir com el propietari va convertir la casa unifamiliar en 6 pisos i els posava a lloguer. La multa per infracció greu és de 105.000 euros, però el propietari es beneficia d'una rebaixa del 80% si la paga abans que la resolució de la multa sigui definitiva. Romero no recordava que mai abans s'hagués de traslladar al ple un expedient per una gravetat com aquesta. Cunit dona llum verda al projecte per fer un càmping amb una llacuna artificial. El projecte per fer un càmping amb una llacuna artificial per la pràctica del surf a Cunit avança. La Junta de Govern local de l'Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic que ha de permetre que es desenvolupi el projecte. També ha donat llum verda a l'estudi ambiental estratègic i ha suspès l'atorgament de llicències i altres autoritzacions vinculades a tota l'àrea afectada. Un cop fet aquest pas, ara el projecte haurà de ser validat per la Comissió d'Urbanisme del Penedès. Si rep el vistiplau de l'organisme de la Generalitat, els promotors podran començar el seu desenvolupament. Aquesta iniciativa preveu fer un càmping resort a l'antiga masia modernista de Cal Pla, que seria rehabilitada. El complex inclouria una llacuna artificial per la pràctica del surf, a més d'espais de restauració, coworking o formació. Des del govern local sempre s'ha defensat el projecte com una manera de desestacionalització al turisme i impulsar la creació de llocs de treball. Els promotors, l'empresa catalana Wave Garden, calcula que es poden crear 150 llocs de treball directes i 390 més d'indirectes. L'empresa va defensar en la presentació del projecte que la llacuna i el complex estarien perfectament integrats a l'entorn, però entitats ecologistes com Geben i partits com Esquerra Republicana o la CUP han criticat el projecte, que creuen que atemptarà contra el patrimoni agrícola i forestal i que veuen poc adequat en l'actual context de sequera. 5 actrius locals de Santa Margarida i els Monjos al projecte Dona Veu. Aquest divendres s'estrenarà l'obra de teatre Fer el Salt, nascuda del projecte Dona Veu, que ha impulsat la Diputació de Barcelona i el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament dels Monjos. Aquesta és una iniciativa experimental que la Diputació està duent a terme a dues poblacions per crear una obra de teatre documental, protagonitzada per dones del municipi, que permeti treballar històries i situacions viscudes alhora que es fomenta l'empoderament de les persones que hi participen. L'obra ha comptat amb la direcció de la prestigiosa dramaturga catalana Caral Riera. La presentació de l'obra es farà divendres a 8:45 del vespre a la Casa de Cultura Mas Catarro amb la participació de les actrius Montse Vendrell, Ana Guardado, Cinta Barberà, Rocío Ortiz, Carme Capdevila i Laia González. Totes elles han fet una reflexió sobre les seves vivències a partir de les quals s'ha creat el text de l'obra. El Ressons Penedès amplia el seu cartell amb Muchachito, Chicuelo i Marco Mezquida, Sidral Brass Band, Charlie P i Adri Romero. La primera edició del Festival Ressons Penedès by Cruïlla es durà a terme els dies 28, 29, 30 d'abril i acaba d'incorporar 5 nous artistes a una extensa programació que compta amb caps de cartell com Amaya, Els Catarres, Joan Dausà, Ivan Ferreiro, Els Pets o La Fúmiga. Els músics que s'assumen són Muchachito, un dels màxims referents del mestissatge musical al panorama espanyol, que actuarà a les 10 de la nit del dissabte 29 a Castelo de Pedregosa. Chicuelo i Marco Mezquida, que tocaran també el dia 29, però a les 12 del migdia, a les Caves Segura Viudes, amb el seu estil genuí i jazzístic, entre la guitarra flamenca d'un i el piano de l'altre. I la Sidral Brass Band, que actuarà a Vallformosa a 9:45 de la nit de dissabte 29 d'abril, en un concert amb Ivan Ferreiro i Els Pets. També són noves incorporacions els humoristes Charlie P i Adri Romero, que pujaran a l'escenari del poble medieval de Torre Ramona el diumenge 30, a les 8 del vespre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 2:15. Estem en plena setmana de Sant Jordi i, esclar, dia sí dia també recomanem llibres, però les espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres són figues d'un altre paner, són d'un altre nivell gràcies a la seva experiència, al seu anàlisi i al seu saber fer. Anna Ruiz, bon dia, ben tornada i bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi, bon dia i gràcies per deixar-me ser aquí i poder parlar una mica de llibres.
Encantada. Comencem fent un cop d'ull a l'efemèride literària que has escollit.
Sí, he escollit un poeta que coneixeu tots i totes, que és el Vicent Andrés Estellés, que el dia 27 de març va fer 30 anys de la seva mort. Recordeu que va néixer a Burjassot i quan era xicarró li deien el fill de la Roja, però no per temes polítics, sinó perquè la seva mare era pelirroja. I quan tenia uns 10 anys, explica ell mateix que ja va decidir que escriuria en valencià i que no sabia per què prenia aquesta decisió, però ja la tenia clara. Llavors va freqüentar el Cercle Catòlic de Sant Roc i allà va poder conèixer escriptors com Cinto Verdaguer, Carné, Riba, Rossinyol, etc. I comença a sentir la literatura com una cosa pròpia i també decideix que vol escriure teatre, però era joveníssim, i comença a llegir els clàssics de teatre castellans. Arriba la Guerra Civil, hi ha un abans i un després, se sent molt trasbalsat pels fets de la Guerra Civil i llavors decideix que no farà teatre i que farà poesia. I el trasbals especialment perquè al costat de Burjassot hi ha Paterna i a Paterna s'hi va afusellar moltíssima gent. Amb els estudis primaris se'n va cap a València perquè era molt bon mecanògraf i el lloguen amb una oficina. I casualitats de la vida, no sé exactament per què, expliquen que va anar a portar una rajola de xocolata al director del diari La Jornada. I va posar un poema allà dintre, va pensar a veure si me'l publiquen. No li van fer cas. Però sí que va enviar un article sobre el Premi Nobel Kun Hamsun i això sí que li van publicar, i comença a guanyar una mica de diners a partir d'això. I llavors alguna ànima bona li diu, escolta, escrius molt bé, vés-te'n a Madrid a estudiar periodisme, se'n va a Madrid, ell explica que viu en una pensió que podria passar-hi perfectament l'assassinat de Crim i Càstig, i allà coneix, tot i que no està bé a Madrid, coneix en Cela, el Pío Baroja, el Cafè Gijón, però no s'acaba d'integrar en aquests cercles. Quan acaba fa l'Emili al Pirineu Basc, però s'enllora de Burjassot i torna. I fa les pràctiques de periodisme amb un diari que es diu Levante i entra a les províncies, que la seva mare era el somni de que el nen entrés allà. Però, és clar, és un diari de dretes. Però el fet d'anar a València el posa en contacte amb els amics literaris de tota la vida, Sanchis Guarner, Joan Fuster, Xavier Casp, etc. I coneix a Isabel Lorente, que era filla d'un advocat que era parent del Clarín, i que treballava de funcionari a l'Ajuntament de València. Se n'enamora i s'hi declara, mira quins luxes, al Saló de Plens. I llavors es casen, tenen una filla, mor la filla, quan encara és un nadó, i escriu La nit, i això ja li dona el seu primer èxit literari que de seguida es va exaurir. Comença una carrera literària amb el Premi Ausias Marc, el Premi Antoni Cantoni Gros, i la dècada dels 70 potser és una de les seves èpoques més brillant, que el seu amic Fuster diu, al País Valencià hem recuperat l'esplendor dels escriptors del segle XV, és quan ell publica el llibre de Meravelles, que és un dels llibres de poesia que més s'ha venut a Catalunya, i el 1978 li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i ja a les províncies, només de saber-ho, pim-pam, l'acomiaden sense cap mena de cosa legal, fora. Cap al 79, l'Ovidi Montllor fa aquell disc que es diu Coral Romput i, d'alguna manera, Estellés entra a la nova cançó. A Burjassot li fan un bust i el posen a la plaça de la Constitució, però una colla de brètols el pinten i tot això. Llavors ell se sent com maltractat i abandonat pel poble i se'n va viure a Benimodo. I aquí comença un període de malaltia perquè doncs, té una embòlia, es trenca la pelvis, etc. I l'any 90, els Premis Octubre, a un poema que tots teniu al cap, que es diu Assumiràs la veu d'un poble, tot d'estudiants d'arreu d'Europa reciten el poema amb la seva llengua. I al final la filla el convenç de tornar a Burjassot, el fan fill predilecte de Burjassot i es reconcilia amb el poble de naixement. I en allà mora. I voldria tancar aquest homenatge només amb alguns versos d'Assumiràs la veu d'un poble. Assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble i seràs per sempre poble i patiràs i esperaràs i tindràs fam i tindràs set. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Potser et maten o potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I llegiu el llibre de meravelles.
I ara la recomanació literària, en aquest cas la darrera obra de Joan Requesens. Benvingut a Ràdio Vilafranca.
Ben trobats els vilafranquins.
Gràcies.
Doncs,
explica'ns, Anna.
Sí, us explico una pinzellada del Joan i parlem d'aquest llibre tan preciós que ha fet. El Joan és de Manresa, va néixer allà, viu ara actualment també a Manresa, és doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Teologia. Ha publicat estudis sobre una colla d'intel·lectuals catalans, Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Hug de Balma, Joan Lluís Vives i els Borja, que fa uns quants anys va escriure un llibre que es diu El poder i la profecia, de la teoria a la pràctica borgiana, que va publicar edicions 3 i 4, que parla de les religions, de les profecies i com aquestes coses es transformen en coses religioso-polítiques a l'època de Ferran el Catòlic i que vam presentar aquí a Vilafranca al claustre de Sant Francesc. I actualment el Joan també ha treballat en la crítica dels càntics de Jacint Verdaguer, és corresponent de la Real Acadèmia de les Bones Lletres a Barcelona i membre de la Societat Verdaguer. Per tant, és, jo crec, un apassionat i un enamorat de Jacint Verdaguer. I de què parlarem avui? Doncs parlarem d'un llibre que es diu Jean-Paul Richter, Ludwig Uhland, que no sé si ho pronuncio bé perquè el meu alemany és de res, de ni de pa sucat amb oli, i que continua dient Fonts i significació de primavera, de Jacint Verdaguer. I això ho ha publicat la càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la Universitat de Vic amb una col·lecció que es diu Quaderns. I anem a parlar d'aquest poema que potser la gent sap, l'Atlàntida sap altres coses, però potser no sap massa què és això de primavera. I avui en parlarem amb el Joan i parlarem de quina descoberta, remenant els llibres dels papers de Verdaguer, ha fet el Joan. Bon dia, Joan.
Bon dia.
A veure, explica'ns una mica. Fas una troballa remenant papers. Explica'ns com és aquesta troballa.
Molt simple. És la troballa de la sort. Un primer dia, un dels primers dies de la primavera del 2018, estava acompanyant d'una altra filòloga, la Maria Toldrà, a la sala de reserva de la Biblioteca de Catalunya, i cada un tenia un manuscrit de Verdaguer, perquè entre tots dos buscàvem en aquells manuscrits càntics que ell hagués copiat d'altres llengües. I vas passant paginetes o folis, que diem, i tot de cop dic, mira, i ella diu, què has vist? I vam trobar que al capdamunt del foli 27 versos del manuscrit 1822 deia Titan de Richter, una novel·la del gran romàntic alemany, i a sota tot de frases d'aquest novel·lista amb la lletra de Verdaguer. Això és En aquell moment sembla que ja no estàs assegut ni toques a terra.
Ja voles, no?
Ja voles.
I devies anar amb guants, no?, per tocar aquests manuscrits.
Descobrir que hi ha copiades d'un alemany com Richter, textos per Verdaguer, dius, això no ho sabia ningú, i aquí ho hem trobat. I doncs ens miràvem i no sabíem què dir.
I, Joan, parlem un moment d'aquest poema Primavera, perquè coneixem, com deia abans, l'Atlàntida, el Canigó, aquesta cosa èpica. Realment aquest poema de Primavera va en aquesta línia?
És un poema èpic. L'últim que va escriure, la història simple d'un trobador ja vell, que amb la seva arpa al coll va al poble i a la masia on havia nascut, entra, troba uns altres estadants d'aquella masia, s'asseu a vora el foc i, assegut allà, recorda la seva infantesa. I recorda com, a la seva infantesa, un bon dia enfilat dalt d'una pomera, té la sensació que des del cel l'investeixen poeta. I ha estat la feina de la seva vida. I ara torna a la realitat i diu, si d'aquella pomera n'esteu cremant la soca, jo també ja estic per acabar. I aquesta és, per un cantó, l'èpica resumida d'un trobador i la lírica recordant el que ha estat ell com a poeta. Això és Primavera.
Això és Primavera. I sempre s'ha dit Primavera? Aquest...
No.
S'ha
no,
de parlar no. d'aquest títol una mica rona?
Sí, perquè el primer manuscrit que es va trobar d'aquest poema, que va fer el professor Ricard Torrents, de fa poc traspassat, no hi havia títol, o millor dit, hi havia dos títols. Hi havia el títol d'Espines, el títol de Trobador, hi havia també el de Primavera, però com un nom molt secundari, i ell va dir, bueno, haig de prendre una decisió de posar-hi un títol. I com que un dels coprotagonistes del poema és una pomera i Verdaguer fa servir aquest diminutiu de pomerola, va dir, ja he trobat un títol. I es va posar Pomerola. L'any 2000, Maria Àngels Verdaguer, ara actualment també professora a la Universitat de Vic, troba un segon manuscrit a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que és el mateix poema, amb alguna variant, com més passat amb net. Bé, davant d'això, doncs bé, es fa l'edició, suposant que aquesta seria l'última, perquè l'últim manuscrit, allò que dius, tens la sensació que és l'últim de la mà de Verdaguer, no existeix. Per què? Perquè es deia que l'havia enviat als Jocs Florals. Va estudiar-ho i, efectivament, totes les dades deien que allò es havia enviat als Jocs Florals del 1896. I l'any 2019, el professor Ramon Pinyol, cercant a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona papers de Francesc Madeu, enmig dels seus papers, troba el manuscrit que va arribar als Jocs Florals.
I Joan, explica'ns una mica, què va passar amb aquest manuscrit? Va guanyar els Jocs Florals?
Aquest manuscrit no va guanyar.
Idò.
Sabem que ho és, sabem que sí, que hi és, perquè a la part alta de la dreta hi ha el número 295, que coincideix exactament amb el número que hi ha a la llista dels poemes que van demanar ser classificats per la Flor Natural. Però, a més, a la llista hi ha el títol Primavera i el lema atribuït a Dante. Si resulta que a la llista hi ha aquest número, aquest manuscrit té aquest número, unes cartes de l'amic Justí Peperaig del Rosselló, li diu llàstima que no t'han premiat la Flor Natural, i el contingut és el dels dos manuscrits anteriors, ja no hi ha cap dubte. Aquest és el manuscrit que es va presentar als Jocs Florals del 96. Ho van descobrir i no es van atrevir a premiar-lo.
Idò, torno a dir.
Idò. Qui s'atreveix a premiar un poema d'un capellà suspès a divinis pel bisbe vilafranquí Josep Morgades, que feia 3 anys que havia presidit els Jocs Florals. No hi va haver prou valor
sí.
per premiar aquell capellà que estava...
Sí, 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 que estava qüestionat i que havia passat un calvari, com diuen el seu calvari. Molt bé, Joan. Tu has dit que havies trobat, doncs això, fragments de Richter i d'Ulland, però potser la gent no sap massa bé qui són. Fes-nos una pinzellada d'aquests dos escriptors.
No és fàcil, bueno, perquè són dos grans escriptors. Jean Paul, que de fet no es deia Jean Paul, sinó que s'ho va posar ell, somiant imitar Rousseau, que també tenia el nom doble, ell era mestre. I, per tant, el món de l'educació no deixava de ser allò de somiar el que deia Rousseau, que l'infant és la naturalesa pura i l'hem de fer créixer. I es va posar Jean Paul, Richter. És considerat el pare del romanticisme alemany. Penseu que ell va néixer el 1763, i per tant és just el moment que apareix el romanticisme. I ell se'l considera el pare. Per què? Perquè és el primer a mitificar la infantesa que creix en un món de pagès, enmig de la natura, que considera que l'amor desinteressat a tots els homes és allò que dona el sentit últim i ple de la vida. I es recorda que ell es veu que estava per tothom, no pels nens, sinó pels nens, pels pares, pels avis, pels pobres, una bellíssima persona.
Mira,
I per un dels fills, que se li va morir als braços als 18 anys. Era el que escrivia sempre en un mar de la naturalesa vista de manera joiosa. Que això no vol dir que amagués els drames que arrossega l'amor i la vida. Però ho sabia dulcificar, sabia fer-ho d'aquesta manera. I va ser molt llegit. Titan va ser la seva gran novel·la. La novel·la d'un noi que descobreix què ha de ser el seu camí de l'amor. La va publicar el 1803.
I que ha estat un referent.
Ha estat un referent posterior i és d'aquesta novel·la que Verdaguer se la va llegir dues vegades, perquè el manuscrit té una llista de citacions amb una lletra petita i a partir de cert moment, amb lletra més grossa dels últims anys de vida, torna a començar amb citacions per ordre de pàgines. Se la va llegir dues vegades. Un noi que busca el seu camí d'amor, com ell, que buscava el seu camí d'amor a la poesia.
I Ludwig?
Ludwig era el poeta d'aquesta època, també, un gran jurista, un dels més grans juristes, doctor en dret d'aquella època, que defensava una societat liberal on s'impartís la justícia per a tothom des d'una visió cristiana.
Ah, mira.
Sí, però a més d'això, és un dels que va descobrir per als alemanys la poesia popular antiga. Per exemple, va publicar cançons populars antigues de l'alt i baix alemany. I ell es va dedicar a fer versos amb la forma externa de les balades i cançons populars antigues, però amb un contingut més romàntic de la seva època. I en aquest manuscrit, Verdaguer torna a citar uns versos d'aquest senyor.
I, bueno, i a Verdaguer li devia encantar, perquè la poesia popular i Verdaguer, no?
Exacte. Allò era trobar realment el que necessitava.
Molt bé. Doncs se'ns acaba el temps, o encara ens queda potser una miqueta per poder...
Pots estirar uns minuts.
Perquè potser podem... no sé, Joan, si vols afegir alguna cosa, però potser podem llegir, si tens algun fragment d'aquests poetes, relacionar-los... I no sé si un fragment de Primavera o serà massa demanar.
Intentaré ser ràpid. Verdaguer, de jovenet, cap als anys 60, és a dir, encara no arribava ben bé els 20, va escriure un poema i unes proses, que aquestes les tenim. Un fragment del poema. Rossinyolet dels boscos, en niu de flors m'abreço, d'una pomera ombrívola dins l'obrostatge verd. Està dalt d'una pomera i està ficat allà dintre. I en prosa recorda que era una matinada de Pasqua, aquella en què fiu aqueix cant entre les brostes d'una pomera florida de les que enrotllen la meva masia. i mig endús miscat, volava ja pel cel dels somnis falaguers ma vagarosa fantasia. Això és d'uns versos i una prosa de Verdaguer del bon dels 20 anys. I a Titan, a la novel·la, llegeix això. Sovint el mes de maig, ell havia pres per asil el cim d'un immens pomer, les branques del qual eren disposades com un gabinet de verdor. L'estimaven sentir-se bressolat, tantos blanament, tantos de sacsejades violentes. Per moments, el cim elevat que ell ocupava va batre per un remolí de vent, acariciar l'herba fresca de la parada i després, aixecant-se, descobrir el cel.
Està marcat una cosa per l'altra descaradament, no?
Descaradament. I la pregunta és que en descobrir aquesta novel·la, Verdaguer devia recordar la seva infantesa o primers anys d'adolescència, una experiència igual. Va ser la novel·la que en recordar-li allò li va inspirar el darrer poema Primavera?
No ho sabem.
No ho sabrem. Però sí que sabem que aquí hi ha el gran poema i que darrere hi ha una confirmació, suposem que li va confirmar el seu desig, el text de Titan.
Molt bé, Joan. Moltíssimes gràcies per aquesta descoberta. Gaudeix, perquè una descoberta així no pot dir tothom que la fa cada dia.
No, és ben cert que no.
I t'animem a continuar treballant, que no sé si encara trobaries més manuscrits per continuar treballant de Verdaguer.
És un pou sense fons.
Molt bé, doncs. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i haver vingut fins a Ràdio Vilafranca. Anar un plaer, com sempre, que tingueu un bon Sant Jordi. Adéu-siau.
Igualment per tothom. Vinga, adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.